tertúlia del Mussol Maltès, amb Jordi Valero i persones convidades.
Benvingudes i benvinguts a la tertúlia dedicada al fascicle número 3 del Mussol Maltès, que sota el paraigües de la diversitat funcional, en aquesta ocasió, tracta d'obres criminals amb protagonisme de persones cegues. Avui, a la tertúlia, comptem amb en Joan Pastor, fotoperiodista i divulgador al CITEM, a qui ja coneixeu de tertúlies anteriors. Hola, Joan.
Molt bones. Moltes gràcies per convidar-me, Jordi.
Cap problema, ja ho saps. I també comptem amb l'Antonio Lozano. Antonio, que té 54 anys i és de signe Leo. En Joan és geminís, per cert.
Al tanto.
L'Antonio era comercial d'electrodomèstics fins que fa 3 anys va patir un glaucoma i va perdre gairebé la visió dels dos ulls. I des d'aleshores fins ara tot ha estat un procés d'aprenentatge i adaptació a la nova situació amb l'inestimable ajut de la ONCE, on està afiliat, i que és una organització que cobreix molts aspectes socials. Hola, Antonio, gràcies per venir a la tertúlia.
Hola, i gràcies a vosaltres per convidar-me.
En Joan ens volia parlar de la ONCE, el saber que venies tu i que el tema anava així, perquè ell ha tingut relació amb l'organisme dins de la seva vida professional, no?
Correcte. Va ser als voltants del 2007, ja fa uns quants anys, i era un projecte que, sota el nom d'Ecobicicleta, intentava, de fet, es va aconseguir portar la bicicleta a l'escola. Llavors, la idea era que la mainada tinguéssim...
Perdona, però què té a veure la ONCE amb la bicicleta a l'escola?
Doncs perquè nosaltres volíem que tots els nens i nenes es poguessin estar en aquest programa i, per tant, hi havia tota la diversitat funcional.
Molt bé.
Vaig anar a la ONCE a demanar-los i a presentar-los el projecte. Allà em va rebre, no sé si la coneixeràs tu, Antonio, que és la Maria Enciso, que en aquest moment era presidenta de la Federació Catalana de l'Esport, una dona superintel·ligent i amb un sentit de l'humor que a mi em va sorprendre moltíssim, amb unes ganes tremendes. Va entomar el projecte des del primer moment, li va agradar moltíssim. Tant és així que ens van posar diners, van posar experts pedagogs per treballar conjuntament amb la gent de la Federació Catalana de Ciclisme, perquè poguessin treballar amb aquesta unitat didàctica d'educació física que es va arribar a fer, per entendre'ns. I, bueno, vam començar una relació boníssima, perquè ella em va obrir un món que jo desconeixia. Em va presentar una fotògrafa amb discapacitat visual, que és la Carme Uller, no sé si la coneixeràs, que ha obtingut premis allà dins de l'ONCE, una fotògrafa espectacular, que ella neix del món analògic i va tindre una generació macular severa i veu un 2% només, amb reflexes, tot, però les fotografies intenta imitar el que ella veu. I realment és sorprenent.
Com ho fa, això?
Doncs ella pren, diu que les nocions que ella té per la temperatura del dia, el sol, el fred, intenta col·locar la càmera de tal manera que, com t'ho diria jo, és com un... Ella m'explica moltes vegades que es diu, saps quan estàs caminant i et ve un cop d'aire? I tu tens com una mena de sensació. Aquesta sensació que ell agafa amb l'ambient, sigui d'humitat, sigui de calor, sigui de fred, intenta transmetre-la. Val? I dispara molt, és molt compulsiva. És una persona molt passional, molt visceral, i llavors quan treballa és molt... Vull dir que s'hi posa molt de sobte.
Són fotos de carrer.
Són fotos de carrer i intenta fer paisatge.
Paisatge.
Llavors porta el seu company, que ella li explica on està, perquè ella fa molta cosa de reflexes. Va visitar rius, mira parcs, natura, i llavors ella li explica, ell al seu company li diu sempre on està situada. I a partir d'aquí ella treballa i comença a fer fotos. Bueno, jo em vaig quedar molt enamorat d'aquesta dona, la vaig seguir en moltes exposicions, tant me'n parlava jo a casa, que la meva filla, la Ona, va fer el seu treball de recerca sobre diferents artistes creatius de la ONCE, no? Músics, escultors, la mateixa Carme, etc. Llavors, per tant, allà a la ONCE em vaig trobar un món nou per mi, perquè no el coneixia, però molt professional, molt passional i amb molta vida i amb moltes ganes de fer projectes. Sí. És a dir, una cosa espectacular. Jo no sé si serà la sensació que tu tens, Antonio, però vull dir, és la sensació que a mi em va quedar.
A veure, pensa que un cop... A veure, diferent també una persona que neix cega amb una persona que perds la vista, però un cop superes el primer impacte, tractes de tirar endavant. I moltes vegades la creativitat, si ja la tenies, encara la potencies més. a la teva manera, igual que fa ella, però si no és per imatges, és per sensacions, però intentes potenciar-la. I bueno, és una mena de, com de fugida, de treure't els problemes de sobre i enfocar les teves energies en una altra cosa.
No, nosaltres allà vam veure ciclistes professionals que van al Velòdrom d'Horta. Fan unes coses increïbles, eh? És a dir, alguns que treballen en tàndem amb un ciclista normal, altres porten que tenen una discapacitat visual no tan severa, doncs porten una persona que els acompanya, però autèntics esportistes, eh? Vull dir, gent d'elit, eh? Vull dir que poca broma, eh? Per tant, tot un món a respectar, per entendre'ns.
De fet, ara dius d'esportistes de l'EIC, que l'Agència de Sabadell, l'ONCE, la treballadora social, és medallista olímpica de Jocs Paralímpics, que hi ha 3 Jocs Paralímpics, però jo tenia 7 medalles olímpiques.
Uau! Té la marinera.
Bueno, l'Antonio està aquí per dos motius. El primer, per la seva disminució visual, que va per ella, la dels protagonistes del fascicle, no? I, per tant, pot parlar amb coneixement de causa. I el segon motiu és perquè és un gran aficionat al gènere negre, és un entusiasta lector i també un escriptor que ja ha guanyat alguns premis amb els seus relats, sí, i ara sí, està embarcat en la seva primera novel·la, que després comentarem.
Vale.
Antonio, actualment com llegeixes?
Pues a veure, bàsicament en format audiollibre. Jo tinc una resta visual i si la lletra és prou gran o podria llegir, de fet hi ha lupes electròniques o lupes televisió, que són uns magnificadors del text o de la imatge que te permeten posar força gran, però és molt esgotador.
Deu ser, clar, molt cansat.
I, per una estoneta, per un fragment petit, vale, però estàs llegint un llibre així, et fatiga molt la vista.
I el braille no...
Home, braille, jo penso que fa 3 anys que tinc el problema de visió. Estic aprenent braille, però com aquell que diu, estic a P3 de braille encara. O sigui, estic amb la meva primera fase i sembla que no és complicat.
És complex,
és complicat,
no?
És complicat a l'aprendre, però al final el vocabulari, o sigui, els puntets i definir o associar cada puntet amb una paraula, al final és memòria. Però distingir-se després amb els dits costa. I llegir amb una fluïdesa és qüestió de temps, és molta pràctica. I la gran avantatge que tenim a dia d'avui és que les tecnologies ens ajuden molt.
Correcte.
Tenim molta cosa que et permet no dependre 100% del braille. Tens els telèfons mòbils, tens aplicacions que et permeten, tu enfoques la càmera d'un mòbil a una zona asiàtica, tot diu el que hi ha. Doncs tens llibres en format digital, que hi ha programes que te'ls llegeixen, hòstia, amb molt bona qualitat. Lectura electrònica, o sigui, no en veu humana, sinó en veu artificial, fet amb intel·ligència artificial, però te'ls llegeixen prou bé i amb bona qualitat, en català i fins i tot, eh? O sigui, la veritat és que està bé. Lògicament no té la qualitat d'una lectura humana i amb una bona intonació, però home, et permet llegir llibres que jo l'ONCE encara no té a la seva biblioteca i poder-hi accedir i poder gaudir-los d'ells abans que estiguin amb lectura humana.
Ara que has tret el tema de les tecnologies i com que conec una miqueta el tema, tema videojocs, què? Perquè sí que el teu fill hi està molt ficat, sí. I ell hi està treballant. Tu creus que tu pots accedir-hi?
Home, hi ha videojocs accessibles, no n'hi ha gaires, per desgràcia, però sí que n'hi ha alguns, el que passa que, lògicament, moltes vegades són més bàsics de com seria un videojoc d'aquests més elaborats, o moltes vegades s'acostumen a ser històries gràfiques amb molt de text, però molt menys interacció de moviment, però sí que n'hi ha alguna cosa, però queda molt per treballar aquí.
Molt bé.
Quan deies lo de la biblioteca de la ONCE, jo aquí tinc apuntat, vaig estar consultant, que hi ha uns 71.000 llibres.
Uau,
tant, tant en format braille com en format audiollibre. Sí. I que d'aquests, uns 1.500 són novel·les de gènere negre. Llavors, esclar, el format audiollibre al que teniu accés és d'una sola persona que fa totes les veus del llibre, o és com una interpretació i hi ha diverses veus?
No, normalment és un únic lector.
Un únic lector.
El que et fa és una... Clar, pensa que l'ONCE porta molts anys, i aleshores també el tema de la lectura dels llibres ha evolucionat molt. Quan descarregues un llibre que té, potser, doncs, perquè pot tenir tranquil·lament 30 anys o 40 anys, es nota molt la diferència, perquè fa molts anys el que et feien era llegir. Una persona pues, t'agafava, llegia el llibre i ja està. Ara està molt més treballat i, a part de llegir, t'interpreten. Aleshores, doncs, tot i que és una persona única, doncs, que et pot fer els diferents personatges, et fa diferents intonacions, et marca molt, doncs, el que són les inflexions de la veu. O sigui, realment, moltes vegades, si el lector és bo, quan l'estàs llegint, no tens la sensació que l'estàs, que te l'estan llegint. És que l'estàs com si l'estiguessis veient. Dic, és que moltes vegades el gaudeixes i ja dic, si el lector és un lector que t'interpreta bé, a mi m'ha arribat moment de saber-me greu que el llibre s'acabés. Perquè és un llibre que quan una persona el llegeix pensa, jo què sé, un llibre segons l'extensió del llibre pots estar 7, 8, 20 hores al millor escoltant la veu d'aquella persona. I al final, encara que és una, o sigui, no hi ha un... Només és d'un sentit, perquè és la persona que et llegeix a tu, estàs al final, doncs, crees com una mena de vincle i t'agrada sentir-la i gaudeixes del que t'està dient i gaudeixes de la lectura. I moltes vegades un llibre que potser no té una qualitat superior, molt ben llegit, guanya molt. Igual que al revés, un llibre molt bo, si no està ben llegit, ostres, et costa més d'empassar. Ja dic, jo, hi ha hagut moments, la sensació quan se t'acaba una sèrie, que dius, ostres, portes molt de temps enganxat a una sèrie, se t'acaba i dius, ara què faig?
Sí, amb els personatges, has tingut un vincle amb els personatges.
Amb els llibres, a vegades, me passa igual, se m'acaba i dius, ostres, ara què?
Ara que he tingut aquest vincle, no?
Sí. Amb, ja dic, i amb molts companys també els hi passa, perquè dic, a mi personalment em passa moltes vegades, se t'acaba el llibre. Si l'has gaudit del llibre i del lector, te sap greu que s'acabi.
I aquesta dependència et porta a buscar un altre llibre o qualsevol títol mentre sigui el mateix narrador?
Sí, i de vegades sí. O sigui, a vegades busques narradors, a veure, a millor, doncs, segons la temàtica, doncs, a millor el llibre en si no t'agrada, però és que una persona que et narra igual te narra una història de novel·la negra com te pot narrar una història de mort o qualsevol altra història, però a vegades sí que tries a lo millor el llibre no per l'autor, no per la temàtica, sinó pel lector que te'l fa. Igual que a inversa part, a vegades també m'ha passat un llibre que a lo millor ostres, veus un lector que no has tingut feedback amb ell i l'acabo descartant perquè em fa cosa tornar a escoltar amb aquest lector.
Seria equivalent a les edicions, no? Quan veus una edició bona, que saps que hi ha una editorial que treballa bé, amb bons traductors i tal i qual, i que tu tens una confiança, o una editorial que no l'acaba de fer. Seria una traducció, perdó, vull dir, en aquest sentit, no?
Sí.
Curiós, eh? Està bé. Sí, sí.
Ja que parlaves de novel·la negra, que és a lo que anem...
A lo que hemos venido.
Quines... De tot el que has llegit de novel·la negra, que suposo que has llegit força,
una mica,
què t'agradaria comentar? Quins autors, quins títols et venen al cap? Alguns que hagis llegit fa poc, que t'hagin agradat, o alguns de fa temps?
Ara, mira...
Perquè, per exemple, o sigui, mentre hi veies, tenies, clar, tot un univers immens.
Sí.
A partir d'ara tens la limitació de... Perquè qui tria quins llibres es passen a audiollibre o es passen en Braille a dintre de l'ONCE?
A veure, tu com a afiliat pots demanar, tu tens interès en que un llibre estigui doncs, en audiollibre o en format Braille, tu pots anar amb el servei bibliogràfic de l'ONCE, portar l'exemplar del llibre i dir, doncs, vull que aquest llibre me'l feu en audiollibre. I te'l fan. Té un procés, però a veure, totes les persones que llegeixen són limitades, porta el seu temps, doncs, potser, no sé, pot trigar 6 mesos, un any, depenent del millor del temps que portis, però te'l fan. Fins i tot, per exemple, l'ONCE no només fa literatura, o sigui, fan de vegades doncs, textos per gent que està estudiant, també els hi fan en Braille o els hi fan per això, per poder tirar endavant els teus estudis. I després entenc que hi ha llibres doncs, de, doncs, no sé si bestsellers o llibres que no cal que ningú els hi digui, escolta'm, vull aquest llibre. Quan surten o d'això, doncs ja ells s'encarreguen directament de llibres de novetat, de grans autors, de fer-los en format audiollibre. Però és clar, és un procés. O sigui, una novetat triga un temps en arribar a estar disponible a la biblioteca.
Perquè
de l'ONCE.
Perquè és gent que treballa dins de l'ONCE, gent, diguem-ne, professional, que cobra de l'ONCE, o poden haver-hi voluntaris, col·laboradors, que s'ofereixin a l'ONCE, dir, jo vinc a llegir llibres i us en gravo.
La veritat no t'ho sabria dir. A veure, entenc... És que més ara, com que s'ha obert molt, antigament sí que m'imagino que devien de ser persones que treballen, que ho feien només per l'ONCE, però pensa que ara ja, és que és el que deia una miqueta abans de les tecnologies, i ara hi ha més plataformes a banda de l'ONCE on pots trobar, trobar audiollibres. Però bueno, normalment la persona que o sigui, el que té l'ONCE és d'ells. Aleshores, entenc que és una persona que no sé si és, potser no és empleat de l'ONCE, és una persona que s'hi dedica a això, és un, doncs un doblador, un actor de doblatge, un lector que t'ho fa i l'ONCE deu pagar per aquesta persona perquè li llegeixi. Però dic, aquí sí que la veritat és que no t'ho sabria dir 100%.
No, t'ho deia més que res perquè si és una cosa de voluntariat, Pues bé, aprofitem que estem a la ràdio per dir-ho, i si algú hi ha interessat...
Si algú se vol oferir voluntari, escolta'm, a l'ONCE el rebran amb els braços oberts, segur.
Per això que val la pena, perquè és seguir potenciant la cultura i la lectura, no? Però com bé deies, ara hi ha moltes plataformes d'audiollibres que estan ampliant el ventall i el mercat, i trobo que no només per persones amb discapacitat visual, sinó persones grans, persones que estan malaltes, que els hi costa aguantar un llibre a vegades. Recordo una vegada haver llegit una cosa que em va fer molta gràcia, d'una senyora gran que li agradava molt llegir i tenia una artrosi a les mans que li dificultava molt aguantar el llibre, no? I llavors, esclar, els llibres pesen, encara que cada... Bueno, n'hi ha de tots, però n'hi ha que pesen força. Llavors la dona el que fa, perquè encara està viva, el que fa és que pàgina que llegeix, pàgina que estripa, i la llença, i així el llibre li va pesant cada cop menys i pot avançar en la lectura, no?
Una miqueta radical, però efectiu, no?
Sí, però mira, el maco ha de ser veure com les fulles van caient a terra, no? I van omplint tot de lletres, no?
Rotllo tardor, com estem ara, sí.
Jo amb això dels llibres trobo molt a faltar tenir un llibre a les mans, l'olor del llibre. Jo moltes vegades entro a llibreries, no veig el que hi ha, però m'agrada entrar.
I la pau, no? I la pau que hi ha a la llibreria.
L'olor d'aquest llibre, agafar un llibre, tocar-lo, ensumar-lo... Això ho trobo molt a falta. Més que llegir un llibre que deia, bueno, pues al final pues t'hi adaptes, però el tacte aquest de tenir el llibre a mans, de passar les fulles, l'olor aquest de la tinta del llibre, això sí que ho trobo molt a faltar.
És que el llibre, ja sigui el llibre electrònic, que a tu tampoc et serveix, sinó o l'audiollibre, clar, estàs desvinculant-te. No hi ha aquesta relació directa, no?
Deshumanitzes el llibre una mica, li treus una miqueta la personalitat, sí.
Tot i que resulta molt pràctic,
sí,
perquè clar, no has d'anar carregat de llibres, no?
I
pots anar caminant i escoltant i conduint i escoltant la teva novel·la preferida, però a mi em costa, eh? Jo ho he intentat i no, de moment no...
T'ho vaig intentar escoltar amb el Cortázar, que ja saps que sóc un gran fan del Julio Cortázar, perquè la meva filla em va dir, escolta, papa, que ho fa ell. I tot i que era el Cortázar i ho feia espectacular i em tocava, no sé, és a dir, suposo que hi has a entrar-hi i que també has de trobar una veu neutra, imagino, no? Que això que parlaves tu, una veu que realment et quedis amb el que t'està explicant i no diguis, ostres, és el Cortázar que està, que et quedis cohibit, no?
La veu i el moment, perquè moltes vegades et venen, ostres, però si estàs netejant pots, o estàs fent coses, pots anar llegint un llibre. No és lo mismo. O sigui, tu quan llegeixes un llibre, oi que t'asseus, busques el teu espai,
correcte,
el teu raconet.
Correcte.
Pues, quan correcte. Escoltes un audiollibre és una miqueta el mateix. Jo de vegades sí que és veritat que estàs a casa, estàs fent coses i te'l poses, i després has de tirar enrere perquè de la meitat de les coses no m'han interès.
Té una mística, sí. Té una mística, està clar. I aquesta mística s'ha de respectar, i clar, vosaltres també esteu amb aquesta mística.
Si vols gaudir de la lectura, necessites crear una miqueta d'ambient, igual que crees quan t'agafes el teu llibre i seus amb el sofà a llegir.
Totalment.
Estàvem que no t'hi he deixat contestar, que et preguntava els títols, autors i tot això, i ens n'hem anat cap amunt, no? Doncs que...
A veure, és que n'he llegit molt. A veure, podria dir, doncs, els clàssics de sempre, doncs, que si la Patricia Highsmith, que si el Dacia Hammett...
Fantàstic.
Que si l'Andrea Camilleri... És que no acabaria mai. Però no, òbviament, tothom que ens agrada la novel·la negra hem passat per l'Agatha Christie. Jo, amb això, amb el tema de l'Agatha Christie, tinc una miqueta de mania, no l'autor, sinó les sèries i els personatges de la tele. Els he agafat una miqueta de mania, saps?
I les sèries, mira, se'ls hi pot agafar mania, però si ets objectiu, encara intenten fer-ho una mica bé, no? Però les adaptacions cinematogràfiques de les novel·les de l'Agatha Christie és que totes són un desastre, absolutament. Seguint el llibre, em refereixo, no em poso amb la seva qualitat ni amb la seva interpretació, sinó amb la fidelitat, la perden totalment.
Aquesta diria és molt... O sigui, no té res a veure amb la qualitat ni de l'autora ni de l'obra, és una miqueta una mania personal meva.
Què tens a l'ONCE ara per llegir? Doncs
pues mira,
ara
mateix m'estic llegint la ceguera del cangrejo de l'Alexis Ravelo.
Ah, molt bé.
Estic en ella i m'estic llegint una altra, que aquesta no me l'estic llegint a través d'una altra, perquè no està a la ONCE, que és L'Estimadores, del Jim Thompson.
Val.
Aquest, bueno, el tinc amb audiollibre i me l'estic llegint, pues, a través d'un programa que tenim, que això, que et converteix el text, el converteix a veu.
El converteix a veu. Havies vist la pel·lícula en el seu moment, de l'adaptació de l'Estimadores?
No, 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 ni, i de moment no la vull veure.
Ben fet. I del Ravelo has llegit alguna cosa més?
No, 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 no el coneixia gaire, me'l va recomanar la Laura, que la Laura Comara, que, sí, que la tenim de coneguda en comú, i home, i alguna companya de l'11 sí que es la llegit, em va dir que estava prou bé, i dic, pues aprofito i me'l llegeixo.
Sí, sí, si tens ocasió, jo et diria que en aquests moments gairebé és el millor escriptor viu que tenim de novel·la negra, eh? De novel·la negra entesa des del punt de vista urbà i des del punt de vista de denúncia social i des del punt de vista d'interacció de personatges. És un crac, és un crac. Et volia preguntar...
Pregunta.
Que, clar, quan estàs escoltant un audiollibre, t'estan explicant el que passa.
Sí.
Llavors, tu, que has pogut veure fins fa relativament poc, tens moltes imatges guardades, tens molts records. Per tant, si et diuen, no sé, que el cotxe va saltar el semàforo, immediatament veus el cotxe i veus el semàforo i veus com se'l salta, no? Però, per exemple, coses més complicades, si llegeixes que, no sé, que una tempesta elèctrica va il·luminar el cel i va caure un llampec i va encendre una guspira i va encendre uns matolls o un cotxe i va fer foc. A tot això tu ho veus.
Sí.
A la teva manera, però ho veus. Una persona cega de naixement o cega des de molt petitona que no ha arribat a emmagatzemar imatges, que no té records, quan escolta això, què li ve al cap?
És complicat explicar. Perquè, clar, és el que dius tu, una cosa tangible en una persona que no hagi vist mai o que s'hagi quedat cega de molt petita i no tingui aquests records impresos a la memòria. Una cosa tangible, al final la pots tocar i fer-te'n una idea més o menys aproximada de com és l'objecte. Però això, doncs un llampec, un color. Mm-hmm. O sigui, dius, com l'expliques tu a una persona que no ha vist mai, sí, que és el color vermell.
Mm-hmm.
Però és que això de vegades també... Al final, cadascú la impressió que es faci deu ser molt personal. Deu anar molt relacionada, doncs, amb les seves vivències, amb què relaciona, doncs, a millor una tempesta, amb què ho relaciona ella. Doncs, no sé, segons les seves experiències, doncs, a lo millor ho pot relacionar, doncs, jo què sé, doncs, amb fred, amb humitat, amb por, no ho sé. O sigui, però és que això és que aquí arribaries a filosofar, perquè això és com perceps al final la teva realitat, i és teva.
Sí, correcte.
I la realitat meva, escoltant o sentint el mateix, no m'ho imaginaré jo igual que tu m'imaginaràs tu. De fet, això ens passa, per exemple, quan llegim un llibre. Quan un autor et descriu un paisatge o un personatge, tu te l'imagines i te l'imagines d'una manera. I jo me l'imaginaré d'una manera i tu te l'imaginaràs d'una altra i una altra persona se l'imaginarà d'una altra diferent. I la descripció pot ser la mateixa. T'haurà dit que fa 1,80 m, que ja té els ulls de tal color, que el seu cabell és tal i que la seva complexió és qual. Però al final tu t'has fet la teva imatge mental i és teva. I moltes vegades, per exemple, quan mirem una pel·li, això que dèiem abans, et pot decebre la pel·li, a part de lo fidel o no que sigui el llibre, doncs perquè tu t'has creat una imatge mental de com són els personatges i quan te'ls posen a la pantalla són completament diferents. I això et crea una sensació de, com de distància. Hosti, això no és el que jo m'havia...
Passa molt sovint, això, eh? Passa molt sovint, sí. Totalment d'acord amb el que està dient. I això ja pràcticament és filosofia. A més, sí, si entréssim al món professional del color, en el que sempre es diu que, clar, que percep un gos, que percep un... És a dir, si entrem en el món de que percebim els humans amb el color, que també és molt subjectiu per entendre'ns, aquí he fet una resposta molt profunda, eh? Sí, perquè realment tot és molt subjectiu, en certa manera, no? I per tant, sí, estic molt d'acord amb això que dius.
Mira, amb això que deies del color, ja vaig trobar, mirant una miqueta, vaig trobar un personatge, un home que és el Tommy Edison, que és una persona cega que fa vídeos a YouTube. I fa vídeos a YouTube posant-te dintre de la pell d'una persona cega, intentant explicar aquestes preguntes que ens fem d'ostres, pues com te pots imaginar això? Com veus els colors? Intenta transmetre el que ell sent a la resta de persones evidents. Fins i tot vaig trobar un vídeo que feia un experiment que ell li donava, doncs, amb una persona evident, li donava que havia de definir un color, però definir el color sense dir, òbviament, doncs, que si dic el groc no diguis una llimona.
Vale.
Parlar del color sense dir coses que són evidents. Del color. I bueno, i tu, doncs, com a la persona que estàs escoltant el vídeo, doncs, jugues una miqueta a tractar d'endevinar. Ell tracta d'endevinar-ho també. I no és fàcil, eh? de les persones que vaig veure no m'endemina cap. Per això, perquè tu que el tens molt interioritzat i saps que el taronja és taronja i que el vermell és vermell, intenta explicar com és el vermell sense relacionar-lo amb coses que siguin vermelles que tu saps que són vermelles. Perquè una persona que no ha vist, vale, doncs sabrà que un tomàquet és vermell, però perquè tu li has dit.
Però tampoc sap que la sang és vermella.
Exacte, li pots dir, mira, tu ho relaciones perquè bueno, doncs la societat ha dit que doncs el semàfor està en vermell, no passaràs, i quan estigui en verd, sí, però per tu què és el vermell? I com ho relaciones amb una altra cosa que sigui vermella? Pues, al final, per memòria, dius, tens una llista de coses que són
correcte,
vermelles i tu t'has après que això és vermell, però
correcte,
ja està.
Sí, sí. El logo, per exemple, de la Ràdio Sabadell.
Sí, per exemple, és sí, sí, sí. Al final, el nostre dia a dia...
Et preguntava això de com pot una persona que no ha vist mai, com pot conceptualitzar el que sent en un audiollibre, entre altres coses també perquè sé que tens, bueno, organitzes o participes o coordines un club de lectura dins de la ONCE. És de novel·la negra, és en general?
No, és un club de lectura de, bueno, en general, aquí a Sabadell fins fa un any es feien, bueno, l'ONCE també és com a molt centralitzada i la gran majoria d'activitats que fan l'ONCE cara als seus afiliats, moltes, doncs per volum, perquè el puesto és més gran, doncs per organització, les fan a Barcelona. Però Sabadell té una agència de la ONCE i bueno, doncs uns companys van començar a organitzar doncs una trobada doncs un cop o dos al mes, trobant-se els afiliats d'aquí doncs, bueno, per parlar de les nostres coses, dels nostres problemes, del nostre dia a dia. I arrel d'aquí, d'aquestes trobades, doncs també va sortir la idea de, a part de trobar-nos aquí, doncs fer un club de lectura. I, bueno, ara, de moment, som 10 persones.
Déu-n'hi-do.
I creciendo, escolta. Vam començar menys, portem... No arriba a mig any, encara. I el que fem és, amb la reunió d'abans, triem un llibre de lo que sigui. Hem llegit novel·la negra, doncs mira, vam llegir, per exemple, els 5 dies d'octubre del Jordi Sierra i Fabra,
sí.
Però hem anat llegint de tot. Vam llegir Pa de llimona amb llavors de Rosella, de la Cristina Campos, que ara li han donat el bon estat finalista del Premi Planeta, però abans que li donéssim ja vam triar. El que fem és una miqueta, entre cometes, estirem a la piscina, busquem un llibre del que tinguem bones referències, però que ningú no l'haguem llegit per gaudir-ne tots.
Està
perquè,
bé. Esclar,
jo he llegit un llibre que m'agrada molt, llegiu-lo. Sí, el pots llegir, però home, si ens hi posem tots, gaudim-ne tots de la lectura. Òbviament, mirem, sobretot, que estigui a la biblioteca de la... que estigui a la biblioteca de l'ONCE perquè sigui més fàcil i més accessible a tots, encara que puguis llegir d'una altra manera. Hi ha gent que és més gran i també li costa, i fins i tot amb les noves tecnologies, amb els mòbils, a vegades els hi costa defensar-s'hi. I la forma més còmoda és, doncs, descarregues el llibre, si no pots, nosaltres mateixos en el moment el descarreguem i ja el tens per llegir, i després, veig, un cop al mes quedem, el comentem, fem
I
una xerrada...
I quan el comenteu, tens persones... Suposo que, clar, el que dèiem, el no poder conceptualitzar, suposo que hi és molt dispar, no?, el que comenteu.
Sí, però, esclar, moltes vegades parles més de sensacions que no pas d'imatges.
Correcte.
Quan parles d'un llibre, que tu te l'imagines, però al final el que parles d'un llibre no és com te l'has imaginat, sinó què és el que t'ha fet sentir. Pues, si la narració de l'autor pues, t'ha arribat, si t'ha fet, si és un llibre de novel·la negra, pues, si t'ha fet sentir aquesta intriga, aquesta angoixa, si és d'amor, pues, el mateix, si empatitzes una miqueta, pues, amb els personatges, amb el lector, que és el que dèiem abans també, moltes vegades és això, el llibre pot estar molt bé, però el lector et tira una miqueta més cap enrere. Mira, per exemple, amb aquest el pa de llimona amb llavors de Rosella, està a la biblioteca de l'ONCE, està en català i està en castellà. Però el problema, per exemple, en castellà, és que la persona que el llegeix, com que hi ha moltes paraules, moltes expressions, que el llibre estava centrat a Mallorca, que són catalanes, mallorquines, la persona que el llegeix en castellà, això no ho pronuncia bé, i aleshores tira una miqueta cap enrere. I aleshores, quan ens ho vam recomanar per llegir, una companya que havia començat a llegir Rullà va dir, trieu-lo en català, perquè jo vaig començar a llegir-lo en castellà i em va costar. I la veritat és que en català guanya molt.
Bueno, el temps del programa se'ns està acabant. Fixeu-vos que ha passat superràpid. Jo penso que tenim prou temes a tractar com per continuar la tertúlia. Com ho tindríeu per venir la setmana que ve?
Per mi, encantat de la vida.
Sí? Tu, Joan?
Endavant, Jordi, ja ho
sí?
saps.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Beatriz, gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Moltes gràcies, Jordi.
I quedem pel proper setmana.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Acabeu d'escoltar la tertúlia del Mussol Maltès. Per estar al dia dels fascicles i les tertúlies, sintonitzeu-nos cada dimecres a 9:15 del vespre.